Aena engega l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern espanyol ha concretat aquest migdia els 3.000 milions d'euros que són el tret de sortida de l'ampliació de l'aeroport del Prat, Joan Bota.
Són gairebé una quarta part de tota la inversió d'Aena per ampliar els aeroports espanyols entre el 2027 i el 2031 i han de servir per ampliar la pista, encara no s'especifica cap a quin costat, construir una nova terminal, comprar terrenys i fer les compensacions ambientals, sentiu els presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa.
Eso es modernización, eso es competitividad, eso es creación de empresas, consolidación de empresas y, por supuesto, trabajo, mucho empleo.
El pla d'inversions que s'ha anunciat avui i que agraeixo i subratllo que és positiu és de més de 3.000 milions d'euros pel conjunt del sistema aeroportuari català. Tot el conjunt del sistema aeroportuari català se'n beneficiarà.
Tots els detalls d'aquesta inversió, també pel que fa als aeroports de Reus i de Girona, us ho expliquem els pròxims minuts. Tot plegat el dia en què el fiscal general de l'Estat ha autoritzat una investigació dels crims d'Israel a Gaza.
Haurà de determinar si Israel està violant la legalitat internacional i els drets humans a Palestina en un moviment que tensa encara més l'acord entre Espanya i Israel.
Madrid, Àngels Afuente.
Sí, perquè l'objectiu de la investigació de la Fiscalia és cooperar amb el Tribunal Penal Internacional, investigar i recollir proves que puguin confirmar que el que està passant a Gaza és un genocidi i també altres delictes de lesa humanitat. És un procés similar al que es va fer amb Rússia per la guerra contra Ucraïna. A l'escrit del fiscal també s'ordena crear un equip de treball integrat per les Fiscalies de Drets Humans i Memòria Democràtica i de l'Audiència Nacional.
I xoc dins del Partit Popular de Catalunya després que l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, hagi defensat el Pacte Nacional per la Llengua. Parlament, Marta Corbalán.
El Partit Popular li ha esmenat la plana. En un comunicat, el partit d'Alejandro Fernández ha refermat el seu rebuig frontal al Pacte Nacional per la Llengua després que avui mateix, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Albiol insistís a defensar alguns punts del pacte amb aquest avís.
Jo crec que el català, en dues o tres generacions, si no es canvien les polítiques, el que és l'ús del carrer quedarà de forma residual, per no dir-ho d'una altra manera.
Mentrestant, Junts per Catalunya i el PSOE estan reunits a Ginebra per intentar refer les seves relacions després que els de Carles Puigdemont hagin amenaçat de trencar amb el govern espanyol.
Pendents del que surti d'aquesta trobada, avui hem sabut que el Constitucional tombarà la setmana que ve la recusació contra tres magistrats conservadors del Tribunal que han de decidir sobre com s'aplica l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont.
A aquesta hora ha de començar la principal manifestació convocada a França en una jornada de protestes massives contra les retallades del govern. París, Isabel Galí.
El Ministeri de l'Interior ha previst que puguin sortir al carrer entre 600.000 i 900.000 persones a tot el país i els sindicats saben que serà difícil arribar al milió de la gran manifestació contra la reforma de les pensions. Però avui s'han reunit gairebé tots aquí a la plaça de la Bastilla per pressionar el govern perquè abandoni la idea d'un pressupost amb grans retallades socials.
El Papa Lleó XIV podria visitar Catalunya el juny de l'any que ve.
Se l'ha convidat a la inauguració de la Torre de Jesucrist, que serà la més alta de la Sagrada Família.
I en temps de cultura... Porque todavía te quiero. Aquesta que sentim, que és Aitana, però també Sílvia Pérez Cruz i Les Migues són finalistes als Premis Grammy Llatins.
Bad Bunny, amb 12 nominacions, és el líder absolut de la llista de nominats.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça debuta avui a la Lliga de Campions. Juga al camp del Newcastle.
A partir de les 9, els blaugranes jugaran sense Lamine ni Gavi. Lesionats, el partit des de les 9, des de les 8 podreu seguir-lo a la TDT. I anirem fins a Newcastle amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler per saber-ne l'última hora. I avui també a la Champions, debut del Manchester City de Guardiola davant el Nàpols.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions localitzades per dos accidents a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud i també la mateixa autopista AP7 entre Vilablareix i Aiguaviva, igualment en sentit sud. També de l'Ampolla al Perelló en direcció Tarragona-Girona. A la ronda de l'aturats del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, hi ha un vehicle variat a Canyelles ocupant un carril. Afecta amb cua la Pota Nord entre Santa Coloma i l'accés a Barcelona pel Nus de Trinitat i també la C58 i la C33 des de Montcada i Reixac. I el transport públic, recordem que els trens de l'R11 comencen i acaben a Portbou a causa de la vaga avui dels ferrocarrils francesos.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Seguim amb calor, eh?
Sí, calor a tot arreu avui, calor a tot arreu demà i també dissabte. Ara mateix valors de 30-32, els més elevats, extensos, a punts de Ponent i de l'Ebre, en alguns punts de les comarques properes, a la ciutat de Barcelona, l'entorn, i entre 28 i 30 molts indrets de Catalunya. Demà i demà passat, repetició de la jugada. Algunes boires matinals, alguns núvols baixos costaners, demà augmenten una miqueta, sol a l'interior i Pirineu, i pendents d'aquest canvi, de moment avui els mapes el tornen a confirmar entre diumenge i dilluns. Tronades, ja veurem la distribució, els horaris, si seran fortes o no, probablement sí, i sobretot, descens de la temperatura, que serà més fort coincidint amb el vespre de dilluns, que és quan arriba la tardor astronòmica.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat, però s'anuncien aquests canvis. Fins ara, Francesc, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Pas endavant en l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Els més de 3.000 milions d'euros que costarà ja estan concretats al pla d'inversions d'Aena pels anys 2027 fins al 2031. L'ens gestor aeroportuari ha presentat avui el que invertirà al conjunt dels aeroports de la seva xarxa. Gairebé 13.000 milions en 5 anys. Una quarta part serà al Prat. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
3.000 milions per l'aeroport del Prat. A què es destinaran aquests diners?
A fer una nova terminal, reconfigurar les actuals, ampliar la pista del mar, millorar els aparcaments, adquirir terrenys i fer les mesures ambientals compensatòries. Tota aquesta feina no s'acabarà el 2031 i, per tant, en futurs plans d'inversions s'hi hauran de destinar més recursos. Tot això que hem explicat ja se n'havia parlat perquè és el que s'havia negociat a nivell polític, però ara podem dir que té els diners per fer-se, tal com ha destacat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Jo, 10 de juny d'aquest any, vaig anunciar un acord del govern de Catalunya amb el govern d'Espanya i Aena per millorar una de les principals infraestructures que ens connecta al món, que és l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. I ara fa unes hores celebro que el govern d'Espanya hagi aprovat un pla d'inversions al conjunt dels aeroports per fer-ho realitat.
Però aquest pla no només parla de l'aeroport del Prat, també recull actuacions dels aeroports de Girona, Costa Brava, de Reus o de Sabadell, pendents de concretar-se amb la Generalitat.
Es modernitzaran les terminals per millorar la qualitat del servei i reforçar la sostenibilitat. El de Girona s'avançarà en la connexió amb la futura estació d'alta velocitat. A Reus s'hi farà un nou espai pel control de passaports i el de Sabadell s'hi habilitarà un nou accés.
En la presentació d'aquest pla d'inversions, el president espanyol Pedro Sánchez ha explicat que es tracta d'atendre tres prioritats.
L'increment del trànsit aeri, millorar el servei als passatgers i promoure la sostenibilitat ambiental. 1.500 dels 13.000 milions es destinaran a projectes tecnològics per descarbonitzar l'activitat aèria. El cap de l'executiu espanyol ha subratllat sobretot la xifra i els beneficis.
13.000 milions d'euros i representa, per tant, la major inversió en nostra red de les últimes dècades. 13.000 milions d'euros entre l'any 2027 i l'any 2031. Això és modernización, eso es competitividad, eso es creación de empresas, consolidación de empresas y, por supuesto, trabajo, mucho empleo.
I el president d'Aena, Maurici Lucena, ha explicat que no s'ha buscat fer equilibris entre comunitats i que els recursos s'han repartit tenint en compte els increments de demanda a cada aeroport.
Més coses. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, investigarà els crims de Gaza per si es poden considerar greus violacions del dret internacional i dels drets humans. Des del govern espanyol celebren la decisió, que diuen que és del tot encertada i necessària. Mentrestant, el Partit Popular acusa el fiscal d'obrir una investigació per tapar la seva situació judicial. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. El que pretén la investigació de la Fiscalia és cooperar en els procediments oberts en tribunals internacionals, aportar proves per determinar si s'han comès crims a Gaza. És a dir, si l'operació militar llançada per Israel fa gairebé 2 anys contra Gaza es pot considerar, com tot sembla apuntar, un genocidi i altres delictes de lesa humanitat. I en aquest punt, Dolores Delgado, fiscal de Drets Humans i Memòria Democràtica, ha explicat a la SER que tot arrenca per testimonis i informació que recull la policia i que no poden acusar directament el primer ministre israelià, però sí els seus crims.
Nunca podríamos perseguir o acusar a Netanyahu. Eso está claro y fuera de toda duda. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar los indicios, concretar las pruebas de esa posible comisión de, por ejemplo, un genocidio.
Davant d'un criminal de guerra, de crims de guerra, sentenciat la vicepresidenta Yolanda Díaz, la Fiscalia està actuant correctament. Paraules que també ha fet seves el ministre Grande Marlaska.
Nos encontramos ante un criminal de guerra, ante crímenes de guerra, y por tanto la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento estricto de la legalidad internacional y española, está facilitando pruebas para ese proceso. Hace lo que tiene que hacer.
Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario.
I des del PP, la portaveu del partit del Senat, Alicia García, carrega un cop més contra el fiscal general de l'Estat. Diu que tot plegat és una maniobra per desviar l'atenció del seu cas.
Lo que tiene que hacer el fiscal general del Estado es dimitir y no buscarse escudos para protegerse a sí mismo.
El procés que s'obre a partir d'ara és semblant al que es va fer pels crims de guerra de Rússia a l'enveí Ucraïna.
La posició sobre la guerra de Gaza obre escletxes dins del Partit Popular. El partit que lidera Núñez Feijóo evita de totes parlar de genocidi, però la condemna als atacs d'Israel muta i varia d'intensitat segons qui en parla. Feijóo fa equilibris per defensar una posició cohesionada, però Ayuso o Aznar superen els discursos que fixa la direcció del partit. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Bon dia. És un tema incòmode per al PP, que no té una oposició granítica. El PSOE, agafat la directa, parla de genocidi sense embuts i busca liderar una ofensiva internacional contra Netanyahu. Una cortina de fum, segons el PP, per tapar les vergonyes internes, però que descol·loca el partit de Feijóo, que va variant el to. I no sempre va a la una. Maria Guardiola és presidenta d'Extremadura.
Por responsabilidad, alce la voz contra la barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, diu que el govern d'Israel ha perdut la raó que pogués tenir i esquiva la paraula genocidi, però no del tot. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
Però qui ho té que dir formalment i des d'un punt de vista rigorós és el Tribunal Penal.
Si diu la ONU, si la ONU diu, no té...
Escolti, pues jo no diré el contrari. Jo sí que dic el que a mi em sembla, i el que em sembla és que està passant una barbaritat.
Però és que el mateix Feijóo ha anat evolucionant des de...
Lo que está pasando en Gaza no es admisible.
Escalar fins a un...
La masacre de civiles debe parar en Gaza.
Ayuso, però, va per lliure i continua instal·lada en la línia dura. Avui ha anunciat que aconseguirà la Vuelta la medalla d'or de la Comunitat de Madrid, fent pinça a Ayuso i a l'expresident Aznar, que justifica que Israel s'ha d'imposar a Palestina.
Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total.
El PP tem que amb Gaza perdi vots davant de Vox amb una posició més dura i a l'uníson. I també perquè socialment el suport a Palestina creix. Segons l'últim baròmetre de l'Institut Elcano, el 82% dels enquestats consideren que és un genocidi i entre els votants de la dreta ho assumeix el 62%.
Mentrestant, Israel no ha reaccionat a l'anunci de la Fiscalia espanyola i continua centrat en l'ofensiva terrestre sobre la ciutat de Gaza, que a les últimes hores ha sumat una vuitantena de morts. L'Organització Mundial de la Salut adverteix que els hospitals de la franja freguen el col·lapse. Un altre drama és l'enèsim èxode, on el poder adquisitiu resulta vital. Jerusalem, Jordi Brascó.
Bon dia. Per a molts veïns de Ciutat de Gaza, poder fugir s'ha convertit en una qüestió de diners. Qui disposava de transport ja va marxar fins i tot abans de la invasió terrestre israeliana. Els que van quedar-se es troben ara que, si volen anar cap al sud i portar algunes de les seves pertinences, el viatge els pot sortir per uns 2.000 dòlars. L'alternativa és la de fugir a peu. El Mawazi, on Israel vol que vagin, queda a una trentena de quilòmetres. Però a l'arribar-hi no s'acaben els problemes, ho explica el Zaki.
La nostra tenda vella ja està trencada. Si en comprem una de nova, ens hem de gastar entre 750 i 900 dòlars americans. Abans, quan ens vam traslladar al sud, encara hi havia alguns espais buits, però ara la majoria del terreny ha estat ocupat per l'exèrcit israelià.
Davant d'aquestes dificultats, hi ha veïns de Ciutat de Gaza que opten per deixar el seu destí a la voluntat de Déu, com el Bassam.
No me'n vaig d'aquí. Déu és un i la mort és una. La vida és una, és com mil morts. I no marxem, no marxarem.
Una opció arriscada, tenint en compte que des de l'inici dimarts de l'operació terrestre hi ha hagut un centenar de morts al dia, la majoria a Ciutat de Gaza, però no només. Ara mateix, a la franja, no hi ha cap lloc segur. En tot cas, llocs on és més probable que et matin que d'altres.
En aquest context, Amnistia Internacional acusa 15 empreses de fer negoci amb la guerra de Gaza i l'ocupació a Cisjordània. Documenta la seva complicitat en la violació dels drets humans que du a terme el govern de Netanyahu contra els palestins, però avisa que són moltes més. La responsable d'Empresa i Drets Humans d'Amnistia a l'estat espanyol, Núria Berro, explica a 3Cat Info l'objectiu d'aquest informe.
Que estos estados que son clientes o que son financiadores ejerzan su influencia para que las empresas que están contribuyendo a las violaciones de derechos humanos de Israel dejen de hacerlo.
Per cert, una derivada del conflicte a Gaza. El Departament d'Educació, aquí a Catalunya, desautoritza les concentracions de suport a Palestina convocades per alguns sindicats d'ensenyament aquest migdia. Des del govern subratllen que l'activitat als centres educatius ha de respondre a criteris pedagògics i s'ha de respectar, diuen, l'horari lectiu. El sindicat majoritari, l'USTEC, considera greu l'avís del departament. Barcelona, Sara Canyete.
El departament ha fet arribar aquesta instrucció a les direccions dels centres i s'escuda en la necessitat de garantir el correcte funcionament d'escoles i instituts i respectar l'horari lectiu per desautoritzar les concentracions davant els centres educatius convocades pels sindicats de l'ensenyament i altres entitats aquest migdia. A Educació, però, no entra a valorar si la decisió també està promoguda per l'objectiu d'aquesta concentració i és denunciar la situació que es viu a Gaza. Des d'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament qualifiquen la decisió de greu i insòlita, i li recorden al departament que la comunitat educativa sempre s'ha mobilitzat en contra d'altres conflictes. Oriol Francesc és docent i coordinador de la Secretaria de Moviments Socials del sindicat.
La comunitat educativa sempre s'ha mogut per no la OTAN, pel no la guerra, per la darrera conflicte bèl·lic a Ucraïna. Es vam mobilitzar i no vam rebre aquests correus coaccionadors. S'estan posant al Departament d'Educació a la mateixa altura que altres administracions de l'Estat espanyol, en el qual també es dediquen a prohibir accions pedagògiques i a prioritzar els interessos que tinguin particulars.
Des d'USTEC també avancen que demanaran explicacions a la consellera d'Educació, Esther Niubó, perquè volen saber si aquest ordre surt directament d'ella.
Més coses, passant 2:15. Toc d'atenció del Partit Popular de Catalunya a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per haver defensat el Pacte Nacional per la Llengua. El seu mateix partit esmena Albiol la plana i en un comunicat han refermat el seu frontal rebuig al Pacte pel Català i a les polítiques lingüístiques del govern de Salvador Illa. Marta Corbalán.
Després del suport d'Albiol, alguns punts del pacte, el PP ha volgut deixar clar que ells no el subscriuran mai. Acusen el govern d'aprofundir en un model basat, diuen, en la imposició del català i l'exclusió del castellà i aposten per un model bilingüe que promogui les dues llengües. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Albiol ha deixat clar que el seu ajuntament no s'adherirà formalment al pacte, però sí que està d'acord amb algunes mesures que s'hi inclouen per assegurar la supervivència del català, a qui li augura un futur força negre.
Jo crec que el català, amb dues o tres generacions, si no es canvien les polítiques, el que és l'ús al carrer quedarà de forma residual, per no dir-ho d'una altra manera. Sí que es parlarà a la ràdio, es parlarà a les escoles o a l'administració, però sí que ho crec.
Sobre l'oficialitat del català a Europa, Albiol creu que no és una prioritat, però ha assegurat que ell no farà cap campanya en contra després de l'estratègia que ha desplegat el seu partit per impedir-ho.
I mentrestant, delegacions de Junts per Catalunya i del PSOE, encapçalades per Carles Puigdemont i per José Luis Rodríguez Zapatero, es troben avui a Suïssa per mirar de reconduir les relacions després de les amenaces de trencament dels juntaires. Encara no fa un mes de l'última reunió, però el calendari mana. Junts necessita resultats i el PSOE el suport dels de Puigdemont per no encadenar més derrotes al Congrés dels Diputats. Jordi Corbalán.
Els de Puigdemont esperen que el PSOE posi sobre la taula compromisos i calendari per desencallar les carpetes pendents dels acords de Brussel·les, que aviat farà 2 anys van servir per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol busca el suport de Junts per aprovar els pressupostos. La vicepresidenta, María Jesús Montero, demana discreció.
Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos.
La primera prova de foc serà dimarts que ve mateix, quan es votarà al Congrés la proposició de llei pactada pels dos partits per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. El rebuig de Podem amenaça que tiri endavant. Aquest vespre, Pedro Sánchez tindrà l'oportunitat de parlar a la Moncloa amb el canceller alemany Merz de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Recordem que Alemanya encapçala el bloc d'estats que s'hi oposen. I encara sobre una altra carpeta important, la carpeta de l'amnistia. Dimarts vinent, el ple del Tribunal Constitucional tombarà la recusació que va presentar Carles Puigdemont per apartar tres magistrats conservadors que han de deliberar si li apliquen l'amnistia. A partir d'aquí, el Tribunal decidirà si ordena que s'aixequi cautelarment l'ordre de detenció del jutge del Suprem, Pablo Llarena, contra l'expresident, o bé manté la seva situació fins que hi hagi sentència, que és el més probable.
Passen 5 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i de seguida, nou medicament contra l'obesitat.
Catalunya migdia.
El Barça perdut 4-3 davant...
Després d'arribar a les semifinals...
A la pròrroga, final cruel...
Torna a començar el viatge de la Champions.
No serà...
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8... La TDT del Newcastle-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja saben què és sentir-se protegides. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb les nostres assegurances MyBox i l'alarma al mateix preu mensual durant els 3 primers anys. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 7 minuts d'un quart. L'any que ve podria arribar al mercat un nou fàrmac semblant a l'Ozempic, que és injectable, però ara en format pastilla i, per tant, molt més fàcil de prendre i amb menys efectes secundaris. Es tracta d'un assaig internacional en què ha participat el Vall d'Hebron i que ja s'està donant a pacients amb obesitat i amb resultats molt bons, Mònica Mas.
Sí, el nou fàrmac, l'Orfogliprón, comparteix el mateix principi actiu que l'Ozempic i el Wegovy, que són injectables, i que és la semaglutida. Aquesta proteïna actua sobre el receptor GLP-1, que regula la gana i el metabolisme del cervell i el tub digestiu. El fet que sigui una pastilla fa que sigui més fàcil d'aprendre i, a més, es tolera millor. Ho explica a Catalunya Ràdio la doctora Andrea Cuidín, de la Unitat de Tractament de l'Obesitat de l'Hospital Vall d'Hebron.
Més o menys, l'eficàcia és semblant, perquè són de la mateixa família, només que això té una millor tolerància digestiva, no? Menys reaccions adverses i és més fàcil, no té les limitacions que té l'altra.
I amb resultats tan bons com els que s'obtenen amb l'Ozempic.
Aquest fàrmac ha demostrat un 11% de pèrdua de pes corporal, millora també els factors de risc cardiovasculars i en comparació indirecta amb totes les limitacions que té una comparació indirecta, no, d'aquest tipus com la que estem fent ara, els resultats són similars, sí.
S'espera que el primer semestre de l'any que ve les agències reguladores hi donin el vistiplau i es pugui comercialitzar.
I els dos primers medicaments que alenteixen l'evolució de l'Alzheimer es podrien començar a donar a les clíniques privades de l'estat espanyol aquest mateix any, però l'ús generalitzat en el sistema públic encara podria trigar ben bé un any. Tot i que només el podrà prendre un nombre molt petit de pacients, els experts en la malaltia comparen la seva aparició amb una revolució similar a la que va suposar la quimioteràpia pel tractament del càncer. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. El primer que veurem serà el lecanemab, que ja té l'autorització europea i està pendent de la de l'Agència Espanyola del Medicament. Però el grup de demències de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau, que dirigeix Joan Fortea, tenen clar que abans no acabi l'any, aquí ja hi haurà pacients que se'l podran prendre.
En España, en la privada, veremos fármacos este mismo año. Y en la pública, dentro de estos programas un poquito más restringidos, de uso compasivo o de acceso acelerado. El gran volumen de pacientes vendrá una vez que el sistema público médico lo pague. Y eso, insisto, llegará cuando se haya hecho la negociación de precio en el ministerio.
Encara no se sap quin serà el cost de receptar aquí el lecanemab o el donanemab, però els països on ja s'estan receptant ronda els 80.000 euros l'any per cada pacient. A part del cost del medicament, cal comptar que es multipliquen les proves i visites de seguiment.
Un lecanemab se da cada 15 dies. Eso quiere decir que ese paciente tiene que venir a un hospital de día. Como hay problemas de seguridad, hay que hacer 4 resonancias magnéticas. Un radiólogo la tiene que ver. Luego tienes que preguntarle por síntomas. Tiene que haber un neurólogo que tiene que interpretar esa resonancia y los síntomas clínicos. Con lo cual, claro, un paciente que veíamos una o dos veces al año, media hora, vamos a verle 24-30 veces al año.
Els dos fàrmacs ralenteixen en un 30% l'evolució de l'Alzheimer, però només es poden aplicar a un 15% dels malalts que estan a la fase inicial de la malaltia.
Tornem a la informació internacional, perquè estem en una jornada de vagues i de mobilitzacions a França, la segona i més ambiciosa en pocs dies, per denunciar les retallades anunciades pel govern. Els sindicats han promès un dijous negre al sector públic amb escoles i amb transports públics a mig gas, carreteres tallades i 250 manifestacions arreu del país. S'espera que surtin al carrer fins a 900.000 persones. A París, la concentració ha començat a fer els primers passos a les dues. Anem fins a la plaça de la Bastilla, a París. Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Els sindicats volen que la jornada d'avui recordi les grans mobilitzacions de fa 3 anys i mig contra la reforma de les pensions, que va fer sortir 1 milió de francesos al carrer. Avui se n'esperen una mica menys, entre 600.000 i 900.000. Aquí, a la plaça de la Bastilla, hi ha força gent. La manifestació ja ha arrencat i farà un recorregut inusual per on s'espera que s'afegeixin més persones. Passaran primer per Republic i acabaran a Nació. I els sindicats han deixat clar que no pararan fins que el govern, l'actual o el que vingui, rectifiqui i retalli no per pressupostos socials, sinó en altres carteres. Ens ho explica un sindicalista del Ministeri de Justícia, en Luc Escorro.
Les velles receptes liberals no funcionen, només contribueixen a la pobresa i a la precarietat, sobretot quan volen tocar les prestacions socials, com la cinquena setmana de baixa remunerada per tornar-nos menys diners. Això no és França.
La situació de debilitat del govern converteix la jornada d'avui en un gran trumf per reclamar un canvi de rumb en les polítiques d'Emmanuel Macron. Però tampoc l'esquerra és majoritària ni està unida. Només els socialistes estan disposats a negociar i treure algun rèdit del risc que suposaria per a ells donar suport o fins i tot entrar en el futur govern.
La manifestació a la Catalunya Nord ha estat més matinera i ha mobilitzat també milers de persones. Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
Bon dia. La principal acció de la jornada reivindicativa a la Catalunya del Nord ja s'ha acabat, amb la participació, segons els sindicats, de més de 5.000 persones pels carrers de Perpinyà. Sentim la valoració del Mario de l'entitat Fem Catalunya Nord.
Avui hi ha molta més gent, els sindicats tenen molta més capacitat mobilitzadora. La setmana passada el moviment encara era molt nou, tot i així va ser bastant reeixida, però crec que la convergència justament aquesta setmana de tothom, no?, que alhora convoca a fer la mateixa cosa, doncs ha donat un ambient increïble.
Pels carrers de Perpinyà s'han vist moltes banderes de diferents sindicats, representants de l'ensenyament, del sector sanitari i també penitenciari, armilles grogues, suport a Palestina i molt jovent. No es descarten accions puntuals i d'iniciativa pròpia molt difícils de preveure.
Donald Trump i Keir Starmer estan compareixent ara mateix al Regne Unit després d'una reunió per reforçar llaços comercials i compartir les seves visions sobre el futur dels conflictes d'Ucraïna i de Gaza. Durant el banquet d'ahir a la nit al castell de Windsor, el president nord-americà va subratllar que els vincles entre els dos països són eterns i irrompibles. Londres, Coia Ballester, bon dia.
Bon dia. Amb tots els honors reials servits, arriba l'hora de la política i de recollir-ne els fruits. Trump ha deixat l'aparador de Windsor per traslladar-se a Chequers, la casa de camp del primer ministre, on estan reunits. Starmer vol aprofitar la feina prèvia de la família real, que ha afalagat Trump tant com ha estat possible. El banquet d'estat d'aquesta nit, dins les muralles del castell de Windsor, tot s'ha fet apel·lant a la relació històrica entre els dos països. El Regne Unit té una cosa que Trump desitja profundament: la pompa de la monarquia.
Aquest és, sens dubte, un dels honors més importants de la meva vida. Quin respecte per a vostè i quin respecte per al seu país.
Després de Trump, torn de discurs pel rei, amb referència política.
Mentre la tirania torna a amenaçar Europa, nosaltres i els nostres aliats ens unim per donar suport a Ucraïna.
Algunes companyies nord-americanes ja han anunciat inversions milionàries que haurien d'ajudar a suavitzar la baixa popularitat del president als ulls dels britànics.
Per cert, acusar la dreta americana d'explotar políticament el recent assassinat de l'activista pro-Trump, Charlie Kirk, li ha costat el càrrec al còmic Jimmy Kimmel. La cadena de televisió ABC ha fet fora aquest presentador d'un popular programa nocturn dels Estats Units per haver-ne fet referència. La cadena ABC, propietat de Disney, ha suspès indefinidament el programa que feia més de 20 anys que donava una visió humorística de l'actualitat. Donald Trump ho ha qualificat d'excel·lent notícia pels Estats Units.
Catalunya migdia.
Aquest estiu connecta amb tu i vola amb Volotea des de Barcelona a Múrcia i moltes més destinacions a partir de 19 euros. Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat. Consulta les condicions a volotea.com.
Multinacionals de butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial és l'única forma de tenir llistual.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Amb el patrocini de Fira de Barcelona.
Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. On compren els professionals? Obramat.
Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
Catalunya migdia.
Passa un minut de dos quarts. La Conselleria de Drets Socials impulsarà la condonació del deute dels joves extutelats afectats per pagaments indeguts de l'antiga DGAIA. Així, la Generalitat vol actuar de la mateixa manera que ho va fer amb les famílies vulnerables que també van rebre pagaments inadequats de la renda garantida. L'informe de la Sindicatura de Comptes xifrava en 167 milions d'euros pagats indegudament en ajudes socials entre els anys 2016 i 2024. Parlament, Mar Riera, bon dia.
Bon dia, Martínez Bravo. Assegura que la majoria de casos detectats per la Sindicatura afecten prestacions com la renda garantida, les prestacions no contributives i la llei de dependència. Ara estudien les vies legals per condonar el deute dels joves extutelats, que representa només el 2% del total dels pagaments. La mateixa consellera ha admès que aquesta no és la solució, però és la manera de no perjudicar encara més els més vulnerables.
Donada la vulnerabilitat d'aquests joves, el que hem decidit és impulsar una condonació del deute dels joves extutelats, que, com deia, són persones que han patit un desemparament i el pagament indegut es produeix perquè han començat a treballar, què és el que han de fer.
La consellera assegura que ja s'han fet canvis, diu que ara la situació és diferent, hi ha més controls i es treballa per acabar amb els pagaments indeguts, però insisteix que aquests no són irregularitats, són desajustos de l'administració que no detecta els canvis en la situació laboral dels beneficiaris. Tot i això, la síndica Maria Àngels Cabassés apuntava poc abans en la mateixa comissió parlamentària que l'informe detecta fets que podrien ser considerats delicte.
Tots els fets aquests descrits en relació als pagaments indeguts que conté aquest informe, doncs podria donar lloc a fets perseguibles. Administrativament i judicialment, aquesta afirmació, òbviament, es fa respecte a la possible existència d'indicis de responsabilitats.
Un extrem que han recordat els grups de l'oposició que han reclamat canvis, no externalitzar serveis i més transparència en la gestió de les prestacions socials.
Aquest estiu els bombers han actuat simultàniament en 20 incendis forestals al dia, quan l'any passat eren 12. El juny concentra la xifra negra d'incendis amb més focs, fins i tot superior a la suma dels focs del juliol, l'agost i el setembre. Els incendis de Torrefeta i Florejacs i el de Paüls concentren la majoria d'hectàrees cremades. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Han estat un total de 8.600 hectàrees les que s'han cremat aquesta temporada. És la número 13 en el rànquing des de que es recullen dades als anys 80, però hi ha, com veiem, molts més incendis, i és bàsicament per la pujada de temperatures i la situació de la vegetació, que després d'una primavera plujosa s'ha convertit en combustible de primera categoria aquest estiu. Núria Parlon, consellera d'Interior, detalla el total dels incendis i quin és el diagnòstic.
En total, 2.168 incendis. Això ens demostra, tal com ens diuen els bombers, que estem davant d'un nou paradigma de risc, el risc derivat dels fenòmens meteorològics adversos. S'han desestacionalitzat, per una banda, i per altra banda ja no són un horitzó, són una realitat.
Pel que fa a les investigacions dels grans incendis d'aquest estiu, el de Torrefeta i Florejacs es considera un accident amb una collitadora que no revestiria cap negligència. En canvi, en el de Paüls hi ha una persona denunciada i investigada per un abocament de cendres.
Una cosa més abans de la publicitat. La torre central i més alta de la Sagrada Família de Barcelona, la Torre de Jesucrist, que farà 172 metres i mig, s'inaugurarà el 10 de juny de l'any que ve. És el dia que farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Coincidint amb l'efemèride, també se celebrarà una missa en record de l'arquitecte, i els responsables del temple hi han convidat el papa i ara mateix esperen resposta, Jordi Canal.
Sí, a la façana de la Glòria, mentrestant, on hi ha d'haver l'escalinata que pot afectar edificis del carrer Mallorca, s'han començat a posar bastides. Els responsables del temple asseguren que l'escalinata es farà, tot i que preveuen l'oposició veïnal, i que el cas pugui acabar als jutjats. Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora.
Tenim de comptar que quan es faci la modificació del Pla General Metropolità, hi haurà unes persones que presentaran impugnació. Llavors serà el judici qui assignarà, el jutge qui dirà aquesta modificació del Pla General Metropolità és correcta o no és correcta.
El temple, que l'any passat van visitar gairebé 5 milions de visitants, manté la previsió que pugui estar acabat d'aquí a 10 anys.
Passant 5 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Comencem la cultura amb música.
¿Por qué todavía te quiero? Yo te quiero, maldito me olvidas.
Aitana, que és qui sentim, però també Sílvia Pérez Cruz i Les Migues són finalistes als Premis Grammy Llatins. El líder absolut de la llista de nominats, però, és el porto-riqueny Bad Bunny, amb 12 mencions, entre les quals millor àlbum de l'any per Debí tirar més fotos. Montse Camps.
El treball Quarto Azul d'Aitana opta 4 guardons. Millor àlbum de pop contemporani, millor disseny de portada, productor de l'any per Nico Cotton i també productor de l'any per Andrés Torres pel tema 6 de febrero, que sentim de fons. Per la seva banda, el disc Lentamente, de Sílvia Pérez Cruz i Juan Falú, opta el premi a millor àlbum folclòric, i Flamenques, de Les Migues, competeix en la categoria de millor àlbum de música flamenca. Els premis s'entregaran el 13 de novembre a Las Vegas.
I més música. La icona del rock i del punk, la nord-americana Patti Smith, actua avui a Girona en l'inici del Festival Temporada Alta, Fèlix Martín.
Farà dos concerts avui i demà al vespre, que també serveixen per celebrar els 20 anys de l'Auditori de Girona. Icona de la contracultura nord-americana, Patti Smith, de 78 anys, té una llarga trajectòria marcada per l'activisme i la literatura. L'oferta musical del Temporada Alta plega aquest any una vintena de propostes fins al desembre. Si bé el gruix de programació continua sent per al teatre a partir del 4 d'octubre, amb els grans noms de l'escena d'aquí i de fora.
I encara més música. Els concerts per a professionals dels catalans Le Coq i les gallegues Filles de Cassandra posen en marxa la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. A la tarda, jazz català amb Alba Pujals i bandes portugueses per descobrir. Vic, Marc Ruiz.
Capitão Fausto, una de les bandes d'indi que marquen el pas a Portugal. Sofia Liau, filla del fundador de Madredeus i creadora de pop electrònic d'autor. O Fitxo Quichora, a mig camí entre Lisboa i Cap Verd, destaquen el cartell d'aquesta tarda. Ahir la nit tancava el cartell el napolità Basolino i fins diumenge també hi actuen diversos artistes francòfons. El fet de centrar-se en aquestes tres àrees culturals alhora respon a la voluntat del nou equip directiu de ser el hub musical del sud-oest d'Europa, com explica Jordi Casadesús.
Són els terrenys més pròxims que tenim, no? Vic està realment en el punt central de tots aquests països i ens agradaria que la fira, que el mercat de música de Vic, fos l'epicentre i el lloc de trobada d'aquests professionals.
Avui també tenen pes els concerts a la Jascava, amb el trombonista Alba Pujals i el saxofonista Albert Cirera, bandes andaluses com Salvar Doñana i artistes d'electrònica com Dalila.
I acabarem amb un còmic.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
L'aclamada il·lustradora Agustina Guerrero publica Hoy, una novel·la gràfica que convida a viure el present i a deixar-se portar per l'inesperat. En aquest nou llibre, la creadora argentina establerta a Barcelona deixa enrere la volàtil, el personatge que la va fer famosa a Montse Mas.
La història transcorre al llarg d'un sol dia a Barcelona, on el nou alter ego de l'autora decideix deixar de banda les rutines i viure el moment tal com ve. Són declaracions a 3Cat Info.
Los días nos arrastran a una velocidad, a una urgencia, a un tener que estar en todo y poner el freno, estar con una misma, pasear sin ningún tipo de pretensión, salir a mirar, ver realmente lo real que hay. Me parece una necesidad en el día de hoy.
Agustina Guerrero es va donar a conèixer amb Diario de una volàtil i el personatge d'una noia divertida i neuròtica que va captivar milers de lectors. Ara que passa de la quarantena, però, ha volgut fer un pas endavant.
Era com un ícono, ¿no? La volàtil, su moño, su camiseta de rayas. Porque yo digo, no puedo matar al personaje. Y después es como que tuve otra lectura y dije, es que el personaje sigue estando, simplemente que evolucionó, que cambió. Y también es un mensaje de que vamos creciendo, vamos cambiando. Y me pareció que era el momento con este libro de dar ese paso.
Hoy arriba avui a les llibreries, publicat per Lumen.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça debuta a la Champions sense Lamine Yamal.
És la baixa destacada de l'estrena europea del Barça al camp del Newcastle. Champions pel Barça, les 9 Newcastle-Barça sense Lamine Yamal. I seguint l'equip a Anglaterra hi tenim l'equip de la TDT, el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bernat, el Barça, de seguida parlarem amb tu, Ricard. Ja saps que tinc unes preguntes guardades per fer-te del partit,
ho
molt
sé,
concretes.
Ho sé.
Però el Barça, Bernat, novament es troba cara a cara amb la competició que fa anys que s'ha convertit en el gran desig del club, de l'equip i, sobretot, dels aficionats blaugranes.
Sí, una mica el gran somni, l'obsessió, per alguns també, aconseguir el gran títol europeu que no s'aconsegueix des de l'any 2015, aquella final Barça-Juventus amb Luis Enrique a la banqueta i amb el trident Messi, Suárez i Neymar a l'atac, que gairebé sembla la prehistòria. Avui ens plantem a Newcastle, som ara mateix parlant a 50 metres de la façana principal de St. James's Park, l'estadi del Newcastle. Veig de lluny l'estàtua dedicada a Bobby Robson, que va ser entrenador del Newcastle, però que també ho va ser del Barça, i de fet uns aficionats del Barça li han posat una bufanda, aquesta estàtua de l'equip blaugrana, una mica doncs, com a homenatge pel que va ser una figura que el Barça va tenir un pas molt breu, una temporada tan sols, però que aquí Newcastle doncs, és venerat. I el Barça afronta avui la 30a edició de la Champions des que aquesta competició s'anomena així. És una xifra rècord que comparteix amb el Real Madrid. Barça i Madrid són els únics clubs europeus que hauran disputat amb la d'aquesta temporada 30 edicions de la Champions. Ni Bayern de Munic, ni Liverpool, ni Manchester United, etcètera, ho han aconseguit. Amb il·lusió i alguns, com deia, amb més que il·lusió, fam i fins i tot obsessió.
No farem el recompte d'aquests anys quantes Champions ha guanyat cada club, el Madrid i el Barça.
Això hi ha la Viquipèdia, que és fantàstica,
exacte.
O la intel·ligència artificial, que va molt ràpida.
També, esportivament, l'11 de Flick presenta dues incògnites importants, diríem, però destaca sobretot el que dèiem a l'inici, la baixa de Lamine.
Sí, Lamine Yamal es perdrà aquesta gran estrena a la Champions. Probablement també es perdi el partit contra el Getafe de Lliga d'aquest pròxim diumenge. I és, evidentment, doncs, el gran nom que tothom destaca. Hi ha fins i tot pena per part dels aficionats del Newcastle de no poder veure la gran figura del futbol mundial. I continua encara una mica arrossegant-se la polèmica respecte a com va actuar la federació, o la selecció espanyola en aquest cas, alineant a Lamine Yamal tots els minuts que ho va fer en els partits de classificació pel Mundial. Avui sí ha tornat a referir Joan Laporta, just abans d'entrar al dinar de directives, ha tornat a avalar les paraules que va dir Hansi Flick fa uns dies, on criticava l'actuació de Luis de la Fuente al front de la selecció espanyola amb la gestió dels minuts de Lamine.
El entrenador ya ha dicho lo que tenía que decir y tiene toda la razón. Hansi Flick tiene toda la razón en sus manifestaciones.
Bé, doncs que té tota la raó.
Sí, doncs ara li demanaré al Ricard dues coses concretes de l'11 del Barça. Del Newcastle, alguna dada destacada, alguna última hora, Bernat?
No, del Newcastle bàsicament és un club històric anglès. Fa uns anys va rebre la inversió perquè va ser comprat per un fons d'inversió de l'Aràbia Saudita. Això ha significat que en 4-5 anys s'hagin gastat 800 milions d'euros. Aquest estiu només 200 milions en fitxatges. Fixeu-vos de quines xifres estem parlant. I tornen a jugar a la Champions, ho van fer fa un parell de temporades, i amb ganes doncs, de poder doncs, donar un pas endavant, tot i que és un equip a qui li costa molt guanyar títols. Feia 70 anys que no guanyava un títol domèstic i la temporada passada van aconseguir finalment guanyar la Copa de la Lliga. Molta il·lusió per l'equip que entrena Eddie Howe, del qual també te'n donarà alguna pista al Ricard, però jo tinc ganes de saber, a veure com veu l'alineació del Barça el Ricard Torquemada, perquè no sabem qui serà els centrals, no sabem qui serà el davanter centre.
Ah, això,
Laia,
això.
No sabem ni tan sols qui serà el mitja punta.
Això ara t'ho pregunto, Ricard, només una cosa, Bernat, suposo que la TET estaré molt atenta de com em transmeteu l'ambientàs que ha d'haver avui a l'estadi, perquè ahir Flick, Christensen, tothom només feien que parlar d'aquest gran ambient que, vaja, tenia com desconegut per la meva part del Newcastle.
Andreas Christensen, que va jugar al Chelsea, per tant ha disputat uns quants partits aquí a St. James's Park, va arribar a dir que aquest era el millor ambient de tota la Premier. És un ambient que si l'equip local pressiona, intenta robar pilotes i juga agressivament, s'encomana i fa que tothom cridi molt. Són 52.000 espectadors. De fet, n'hi va haver el doble que volien accedir a l'estadi. Va haver cues interminables, virtuals, això sí, ara es fan a través de l'ordinador. Més de 100.000 persones intentant aconseguir una entrada. Finalment ho van aconseguir doncs, aquests 50.000 aficionats del Newcastle i veurem aquesta tarda i aquesta nit aquest gran ambient que ens han promès tant Christensen com també la gent que viu per aquí. Per cert, hi haurà 900 culers. Segurament la dificultat de viatjar fins a Newcastle no és senzill ni barat. Ha fet que no hi hagi tants aficionats com en d'altres ocasions.
Va, i ara farem amb el Ricard Torquemada allò que no li agrada fer al Ricard, que és intentar fer l'11 abans d'un partit. Però vaja, amb preguntes concretes, Ricard.
Va.
Ferran o Lewandowski?
No ho sé.
tu què creus que seria millor pel joc que després ens expliques al Newcastle?
Jo crec que potser podria donar continuïtat Flick al que hem vist els últims partits, que és que Ferran comenci i Lewandowski acabi.
El dubte que tenies de la mitja punta, que has dit tu mateix?
Sí, ho dic perquè tots els partits del Barça aquesta temporada han tingut un mitja punta diferent. Bé, Fermín ha repetit, però Dani Olmo una vegada i Rafinha una altra. Jo pel que estic veient a la mitja punta, no m'estranyaria que, malgrat que el rendiment de Fermín és alt, avui pugui entrar Dani Olmo.
Araujo titular?
Jo crec que avui és gairebé imprescindible, perquè el Newcastle és l'equip més antic, diríem, dels moderns, perquè ens entenguem. I, per tant, tot el que es juga aquí s'assembla molt al futbol anglès tradicional. Posen les pilotes a l'olla des d'outs laterals, des de faltes frontals, des de les bandes amb els jugadors ràpids que tenen. I tenen un central de més de 2 metres i un davanter centre de gairebé 2 metres. Voltemade, el davanter, Dan Barn al central. Per tant, és difícil pensar que no hi haurà situacions d'emergència que necessiten el central del Barça que millor domina el joc aeri.
Doncs amb aquesta resposta ja m'ha respost també l'altra pregunta que et volia fer, que era com jugava el Newcastle i quin una mica...
Sí, sí. És elèctric, és intens, és ritme altíssim. El Barça el que hauria de fer és no entrar en aquest vertigen, perquè a nivell d'energia són superiors i, a més, reclutats, com diuen, un ambient espectacular.
Doncs moltes ganes d'aquest partit, d'aquest debut del Barça a la Champions, que comença a les 9 amb el Newcastle-Barça i des d'una hora abans, a les 8, la TET. Ricard, Bernat, gràcies, ens sentim.
Fins després.
Doncs avui es tanca la primera jornada de la Lligueta de Champions i a banda d'aquest Newcastle-Barça jugant 5 partits més, destaca l'estrena del City de Pep Guardiola, Marcos García.
De fet, és a la mateixa hora, a les 9, Manchester City-Nàpols. Segons la premsa britànica, a l'equip Citizen, Nico podria ser el mig centre, part davant de Rodri, que és l'estrella en aquesta zona de creació, i la parella de centrals podria ser Aké, Rubén Díaz, tenint en compte que no hi haurà Guardiola. Bernardo Silva i Savinho podrien començar a la banqueta. Guardiola diu que no vol el paper de favorit, igual que li ha passat a Flick. També avui a la Champions a 3:15, Bruges, Mònaco i Copenhagen, Bayer Leverkusen. A les 9, com els partits del Barça i el City, Eintracht de Frankfurt, Galatasaray i Sporting de Portugal, Cairat, al Mati de Kazakhstan.
Plana de judicis. Avui dos expresidents del Barça, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, diuen a la jutge que investiga el suposat suborn del club a l'exvicepresident de la Federació Espanyola, la Federació d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, que mai el Barça ha comprat cap àrbitre. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
Bona tarda. Els informes que va fer el fill de Negreira i pels quals el club va pagar 7 milions d'euros en un termini de 17 anys, tant Rossell com Bartomeu han afirmat que s'ho van trobar d'herència i no els anava malament perquè encara que tinguessin un equip guanyador, els informes filaven prim i valoraven el pre i el post partit. Bartomeu ho ha dit així a la sortida del jutjat enmig d'un núvol de càmeres.
Queda clar que ja havien uns serveis, tant d'assessorament esportiu, arbitral, com uns informes, i que hi havia una contestació econòmica en aquests serveis. I això ha quedat molt clar avui, amb el Messi i el seu equip al voltant, ha tingut el millor equip del món i no feia falta cap ajuda arbitral per res, de res, de res.
Rossell, que només ha respost al seu advocat, ha fet el mateix discurs dins de la sala, segons han indicat fonts judicials, per bé que ell, a la sortida, no ha volgut dir res, aduint que s'estava recuperant de la intervenció d'una hèrnia. Tornarem a parlar del cas Negreira el 12 de desembre, quan ha de comparèixer a la porta en qualitat de testimoni.
Encara en plena judicial, el jutge obre judici oral contra el defensa del Madrid, Raúl Asencio, i els tres exjugadors del filial, Juan Rodríguez, Andrés García i Ferran Ruiz, actualment el filial del Girona, acusats d'haver difós sense permís vídeos de contingut sexual que afecten dues joves, una d'elles menor. L'Espanyol és a 48 hores de la visita al Bernabéu i arribarà en el millor moment possible. El capità Javi Puado ha comparegut avui a la sala de premsa per llançar un missatge d'optimisme a l'afició, Sergi Andreu.
Sí, els pericurs són tercers a la classificació amb 10 punts, tenen el Madrid a només 2 punts. La situació, no per anòmala, diríem, deixa de ser il·lusionant per l'Espanyol. El Bernabéu hi guanyen pocs equips, segons ha explicat Puado, i de fet l'Espanyol fa gairebé 30 anys que no hi aconsegueix la victòria. No sabem si ara es trencarà aquesta ratxa, però l'equip de Manolo hi arriba amb la confiança pels núvols, com ha explicat Puado.
Vamos con la máxima confianza, intentar pues sacar algo bueno de un campo tan difícil como es el Bernabéu y de un rival pues top mundial. Entonces nosotros vamos con la confianza plena, podemos hacer algo muy bueno y bonito sería para todos nosotros. El año pasado ganamos contra ellos en casa. Y bueno, yo creo que también se puede hacer allí. Hay equipos que han ganado allí y intentaremos hacerlo.
Per cert, Puado ha reconegut que l'expulsió de Milla de l'últim partit és justa, que el lleidatà diu està penedit, però ha reclamat als àrbitres que actuïn igual amb tots els jugadors de la Lliga, siguin de l'equip que siguin, davant de desconsideracions com la de Milla l'altre dia.
Doncs això, l'Espanyol i el Girona encara estan presentant nous reforços d'aquesta temporada. Avui Eduard Solà dos més, el porter Livakovic i el davanter Banat.
Sí, són els dos que quedaven i, per tant, el Girona ja els ha presentat a tots. D'una banda, el davanter ucraïnès Vladislav Banat, que va debutar diumenge a Vigo amb gol inclòs.
Les emocions de poder marcar en el meu debut han estat fantàstiques. No m'he marcat objectius en concret, però sí que vull marcar com més gols millor per ajudar l'equip. M'he sentit molt bé en l'adaptació a l'equip. M'hi trobo molt bé, jugant de davanter centre. Aquesta és la meva posició i el meu rol principal.
Banat ja va debutar, però Livakovic encara no ha Banat. Dobvik li va recomanar fitxar pel Girona perquè és el lloc ideal, li va dir, per progressar, i a Livakovic va ser Modric qui li va donar l'empenta per fitxar pel Girona. El porter croat haurà d'esperar a ser titular perquè Gazzaniga va fer una bona actuació a Vigo.
He vingut amb la idea de ser el millor porter que puc ser, la meva millor versió. M'agrada l'entrenador, és molt exigent en el sentit positiu. Així que ho donaré tot per a poder arribar el més lluny que pugui.
Joel Roca i Vladislav Krapitsov han estat convocats per Espanya i Ucraïna per jugar al Mundial Sub-20 que es farà a Xile del 27 de setembre al 19 d'octubre i es podrien arribar a perdre 5 partits.
Una mica menys de 7 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
Catalunya migdia. Aquest estiu connecta amb tu i vola amb Volotea des de Barcelona, a Múrcia i moltes més destinacions a partir de 19 euros. Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat. Consulta les condicions a volotea.com.
On sempre vas de compres, on sempre quedes amb amics, on sempre hi ha vida. Ara, com mai. Celebrem la renovació de l'illa i els seus jardins. El dijous 18 de setembre a les 6 de la tarda gaudeix d'una gran festa oberta al públic amb actuacions de circ i el concert de Ramon Mirabet. A més, el circ continuarà el divendres 19 i el dissabte 20. Nova l'illa, on sempre, com mai. Més informació a l'illa.com.
Després de l'èxit d'estiu, la tempestat torna al teatre La Biblioteca. La Perla 29 presenta l'última obra de Shakespeare, dirigida per Oriol Brogi i amb Lluís Soler. Un testament màgic que transforma el teatre La Biblioteca en l'illa de Pròsper. A partir del 10 de setembre, al teatre La Biblioteca. 5 úniques setmanes. Entrades a laperla29.cat.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Aquest estiu connecta amb tu i vola amb Volotea des de Barcelona a Verona, Olbia, Ancona i moltes més destinacions a partir de 19 euros. Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat. Consulta les condicions a volotea.com.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
També és dia de Champions avui per al Barça d'handbol. Els blaugranes tornen a jugar a casa, reben el Magdeburg en el que és el primer duel directe entre els dos equips després de l'eliminació blaugrana en semifinals de la Final Four, Arnau Caral.
Sí, oportunitat de redimir-se dels blaugranes després de l'amarga derrota contra l'equip alemany a Colònia just ara fa 3 mesos. El d'avui és, sense cap mena de dubte, el partit de la jornada. I és que enfronta tensió als campions de les 5 últimes Champions, 3 pel Barça i 2 pel Magdeburg. Carlos Ortega només té la baixa de Dick Amem. Declaracions del tècnic blaugrana valorant el rival.
El rival más fuerte que podemos encontrar a la Champions, sin duda, ¿no? Están muy en forma, están muy sólidos, llevan mucho tiempo sin perder. Pero bueno, nosotros jugamos en casa, somos del Barça, estamos para competirle, sin duda.
El partit es podrà seguir per Esport 3 a partir de 8:45 del vespre.
I en bàsquet s'està disputant la Lliga Catalana i Ernest Macià avui es juguen 2 partits més.
Sí, el primer partit oficial de Ricky Rubio amb el Joventut a la nova etapa, partit contra l'Andorra. Una victòria del Joventut faria que el partit de demà entre Barça i Penya sigui una autèntica final, i abans es juga el Girona-Lleida, de la qual només hi ha una certesa, i és que si el Lleida perd, queda ja fora de tota opció de lluitar pel títol d'aquesta Lliga Catalana.
I ahir ja us vam parlar de tot el que hi ha al voltant de les competicions europees de bàsquet, on els equips catalans tenen partits contra equips israelians. Ernest, alguna novetat?
Sí, la resposta del Consell Superior d'Esports, que és òrgan que depèn del govern d'Espanya, la pregunta elevada ahir per diversos clubs, Baxi Manresa i València entre ells, de moment es dilata, perquè el govern espanyol com l'Eurolliga esperen que sigui la Unió Europea qui permeti o no els equips israelians jugar a l'Eurolliga. A dia d'avui, notícia que ja us vam avançar ahir, entra en escena una opció surrealista, i és que qualsevol equip, el Barça, per exemple, pogués jugar els partits com a local davant dels israelians fora de Catalunya, per temes de seguretat. A Turquia ja ho fan. Els equips de Turquia, els partits com a local davant del Maccabi i del Hapoel seran jugats a Montenegro. Per tant, doncs, una opció més que s'obre, però, evidentment, l'escenari, Laia, anirà evolucionant.
Recordeu el darrer títol mundial de Marc Márquez de MotoGP? Va ser el 2019 i encara que era el 6è de la classe reina, el de Cervera va celebrar el 8è amb els de Moto2 i 125, amb aquella bola de billar negra amb el número 8. Doncs si la setmana que ve Marc Márquez és campió, només podrà celebrar el setè de MotoGP, Damià Aguilar.
Sona esperpèntic i esperem que sigui un miratge. El Periódico de Catalunya publica que Liberty Media, la nova propietària de MotoGP, vol despreciar qualsevol títol de categories menors, de manera que Ángel Nieto es quedaria sense els 13 o 12 més un títols i compta que Giacomo Agostini, 15 títols de la FIM, se'n quedaria només amb 8 de MotoGP, Rossi amb 7 i Márquez assoliria aquest any el 7. I Elias Pedrosa, Sito Pons, Alzamora, Tito Rabat, Pol Espargaró, Maverick Viñales, Àlex Márquez i companyia, doncs sense títols. El cas és que, segons el periòdico, Marc Márquez no podrà celebrar diumenge de la setmana que ve o més endavant els 9 títols, sinó només 7. La publicació d'aquesta informació és molt recent, però aquí la FIM hauria de dir la seva, a menys que baixin el cap i acabem tenint dos rànquings, l'exclusiu de MotoGP de Liberty Media i els de la FIM, que des del 1949 sempre ha atorgat consideració de títol mundial a totes les seves categories, 50, 80, 125, 250, 350, 500, Moto3, Moto2 i MotoGP.
I avui no va ajornar el Mundial d'Atletisme a Tòquio, Marta García?
Doncs no ha sigut una bona jornada per a les atletes catalanes perquè fa molt pocs minuts que s'ha disputat les semifinals dels 200 llisos i ja el Sakura Bestueno ha pogut entrar en la final, ha acabat sisena de la seua semifinal. És de veres que l'atleta de Sant Cugat arribava una miqueta justeta físicament a Tòquio i per tant s'ha quedat a les semifinals i la jove debutant Marta Mitjans ha fet les sèries dels 800 però tampoc ha pogut passar d'aquí.
Doncs fins aquí aquest repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordeu, avui el Barça debuta a la Champions a les 7, com sempre, més esports del tot costa, i a partir de les 8 la TDT amb el Newcastle-Barça. Partit del Barça a la Champions sense la Lamine Yamal, la baixa més destacada. Seguim aquí a l'antena de Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.